Ràdio Falset
107.6
FM.
Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia. És el nostre començament, inici habitual en aquesta hora del vermut, que avui torna després de les vacances de l'estiu. Un retorn, no us enganyarem, a Marc, perquè a la meva esquerra habitualment s'hi assentava la Rosa Gairal i com heu pogut sentir, si heu sentit la programació d'aquesta casa que avui arrenca de nou, doncs la Rosa ens va deixar el passat mes de... mes de setembre.
El
30
de setembre.
El 30 de setembre.
D'agost.
Crec que era el... Té raó el senyor Massí.
Perdoneu, sí, d'agost.
I no ens podrà acompanyar més en aquesta hora del vermut. Com us deia, fa una estona a aquesta casa li hem dedicat un petit homenatge, un petit tribut, un recordatori, sobretot, d'algunes de les seves intervencions. N'hi ha moltíssimes més. I hem intentat, doncs, amb una hora... resumir tot el que hem pogut al pas de la Rosa Gairal per aquesta casa. Som conscients que hem deixat moltes coses fora i fins i tot a programes sencers, però era la nostra manera doncs, d'agrair, de recordar una figura que, com s'ha dit en aquest mateix programa, jo diria que sempre estarà present en la gent d'aquesta casa i a Ràdio Falset, perquè la Rosa Gairal ha fet molt per Ràdio Falset i molt especialment per aquest espai que estem a l'hora del vermut. També ho hem dit al final d'aquell programa, fins i tot la setmana passada a l'informatiu, us dèiem que no només volíem que fos un tribut, un record de la gent de la ràdio, de Ràdio Falset, sinó que també volíem que els oients, com l'altra part important d'aquest funcionament de la ràdio, també poguéssiu dir la vostra i participar en aquest memorial, si li voleu dir, a l'hora del vermut. Perquè per qüestions... pràctiques i tècniques, el programa d'aquest matí era gravat, però a l'hora del vermut no ho és, no ha estat gaire, mai m'atreviria a dir, o com va dir el president en el seu dia, jo crec que no. I volem, i obrim avui, doncs els telèfons al 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè ens digueu, aporteu alguna anècdota, algunes paraules en aquest record que li volem fer a la Rosa Gairal. Més coses. Aquí, com deia el president, el director de la ràdio, Albert Cots, en l'espai, la vida continua, aquí hem de continuar, però avui sí que els demano als tertulians que en aquest inici de la tertúlia, doncs també des d'aquí posem el nostre granet de sorra en aquest recordatori. Els demano als tertulians aquí presents que m'expliquin doncs algun record, alguna anècdota que tinguin, alguna... No m'atreveixo a dir valoració, perquè valorar la Rosa és molta feina. Ho hem intentat en una hora i ja jo us dic que no n'hem sortit. Però sí que demano a l'Agustí Massip, bon dia.
Bon dia.
Al Miquel Jardí, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
I a Dolf Pellja, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que em diguin... facin la seva aportació en aquest tribut.
Bé, jo en tot cas, permeteu-me, doncs, jo diria que la Rosa Gairal per mi té, com a mínim, tenia dues grans virtuts que vull destacar, que una és integritat, que és molt important. Jo crec que era una persona íntegra, en la qual podies confiar perquè allò que pensava, allò que ho deia, i allò que deia ho feia, i allò que feia ho pensava, i per tant una persona íntegra. I per altra banda una persona entusiasta, és a dir, s'entusiasmava ràpidament per qualsevol cosa que valgués la pena, que ella pensés que valgués la pena, a nivell, sobretot a nivell cultural, i per tant jo bàsicament el que trobarem a faltar és això, no? La integritat de la persona i l'entusiasme que posava en les coses en els quals ella hi feia alguna cosa.
Miquel?
Bueno, jo corroboro totes les paraules de l'Agustí completament, perquè era una persona doncs, que l'apreciava moltíssim, l'apreciava moltíssim de la ràdio. Llavors també hi havia una faceta de la Rosa que pràcticament no la coneix ningú perquè no ha sortit publicat ni als diaris ni cap puesto, però avui dit a la meva dona que ho diria a la ràdio, la meva dona com a presidenta de l'associació Montsant, m'ha dit que nosaltres també li hem de fer un petit homenatge. La Rosa feia molts anys que era de la junta de l'associació de Disminuïts Montsant, i això sempre va passar molt com a desapercebut perquè ella era així. I la Rosa, doncs, com a la junta de l'associació Montsant, ens va, com diu l'Agustí, ens va animar molt, tirar les coses endavant, donava molts bons consells, era una gran persona, i vaig tindre la desgràcia de que quan ella es va traspassar jo era molt lluny. I quan me'n vaig enterar, doncs ja feia dies que s'havia enterrat. Però el meu record i les gràcies de part de tota l'associació Montsant pels anys que hi ha dedicat, pels anys aquests, diguem, d'amagat, que aquestes feines no es veuen, però són molt, molt efectives, i per tot el que va fer per nosaltres. La Rosa, per mi, ha sigut una gran persona. No puc dir res més perquè és que no acabaries mai.
Jo també subscriu les seves paraules. A més, puc afegir... Bueno, la Rosa i jo teníem maneres molt diferents de pensar.
Sí? Ho vam palesar més d'una vegada en aquesta tertúlia.
I per exemple, per valorar-hi l'entrega, l'anècdota meva, doncs, és dir, hi havia moments que posaves ràdio falset a l'hora que la posaves i sortia ella xerrant, fos l'hora que fos, el programa que fos, no? I podies pensar, com xupa micro, no, aquesta senyora? I realment, quan la coneixes, veus que no, era estava allà per cobrir un espai, un hueco que no es podia cobrir. Ella, amb el seu sacrifici i la seva entrega, pues, s'avenia a fer el que fos, no? O sigui, jo això crec que la millora li està molt, molt agraïda, no? I llavors, tornant a lo que deia de les formes diferents de pensar, ella no tenia un pèl a la llengua. O sigui, sempre deia el que pensava. Però a mi el que em va ensenyar molt, que jo no sabia abans d'estar amb ella, era fer-ho en respecte, no? Perquè jo sempre em vaig sentir, malgrat pensar de forma diferent, sempre em vaig sentir molt respectat per amb ella, no? I és el que vaig aprendre, no? La meva evolució aquí a l'emissora potser va ser de dir... Venir aquí a dir el que pensava sense mirar com ho podien tomar l'altra persona i si li feia mal o no li feia mal, no? I ella, en un moment donat, podia haver estat ofensiu amb ella, no? Però ella sempre va saber estar al lloc i sempre dient el que pensava i respectant, i això és una de les coses que li hauria d'estar agraït
era
sempre.
Era molt educada.
Era molt respectuosa i molt educada i tenia molt bona relació malgrat aquesta divergència de pensament, no?
Sí, sí, jo penso que la tertúlia trobarà falta molt.
Molt.
Sí, moltíssim.
Jo no... Moltíssim. No tinc...
Bé, amb la seva cadira buida i és molt trist veure-la, sempre al costat del Jordi, però... Bueno.
És que era algo més que estar físicament al costat, era algú que m'ha fet gràcia la donació. Era del que sentia. Em feia molta gràcia perquè moltes vegades començàvem allò de... Com que ja soc una dona jubilada i vella, ja puc dir el que vull.
Sí, sí.
Però igualment sí. Sempre era...
No obstant, cal dir o cal recordar a molta gent que potser no coneixia, bé, Rosa Guiral va ser mestra i va ser mestra durant molts anys i durant els anys més difícils de finals de la dictadura i començaments de la democràcia.
I un barri molt conflictiu.
En un barri, també un barri, això ho volia comentar, no? Un barri una mica conflictiu en el qual ella va poder aglutinar tota una sèrie de gent molt diversa amb un objectiu comú, que era una escola catalana de qualitat. I això nosaltres, des de Ràdio Falset, això no ho hem viscut, perquè ella va començar a treballar a Ràdio Falset precisament quan se va jubilar de mestra, no? Però vull dir que, en tot cas, vull dir que jo penso que és molt important, que és una trajectòria, la que té la Rosa Guiral, és una trajectòria que venia de molt lluny, i que la seva aportació a Ràdio Falset no era res més que un continuar la seva tasca
educativa
a nivell social, no?
I... Sembla que, doncs, sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, sóc la Minerva.
Digui'm, Minerva.
Mira, em vull sumar totalment a l'homenatge que ha fet l'emissora, perquè ha estat molt la mar de bé. I altres coses que, com deia el Miquel, no sap ningú, i en aquest moment és justícia que se sàpiguin. Després ho dic. Ara és allò, jo admirava la Rosa, perquè eren molt diferents. I tenia aquell esperit crític que jo hagués volgut per mi, que érem d'una edat molt aproximada, igual, de dir, quina dona tan valenta. Jo no sóc així. I admirava la seva presència a la Fira del Vi cada any amb les cassoles i amb les olles, i allí sola, perquè aquest any estava sola i ella cuinant. I pensava per mi mateixa, ves tu, també hi podria ser, però ja no et queda aquest esperit que té la Rosa. I altres coses, perquè per Pradell jo crec que ha sigut una persona absolutament imprescindible, però per Falset, quantíssimes coses, estava present a tot, se sumava a tot. I el que no se sap, i me sumo al Miquel Jardí, és que quan es va començar ja a veure fa 5 anys tot el drama que hi havia de les famílies necessitades i Càritas se va posar en marxa, doncs clar, vam començar a veure que d'on treies el subministre. I era, doncs, recorrent, entre altres coses, al Banc d'Aliments de Reus. I em vaig adreçar a la Rosa i li vaig dir, per què no ens fas per l'emissora, tu mateixa, una crida, si hi hagués algun voluntari en vehicle que cada 15 dies baixés a Reus a buscar el que ens donen? I ella va dir, tant, jo mateixa. I se n'anava ella i la Maria Rosa Pellicer cada 15 dies amb el cotxe de la Rosa. S'anaven i venien carregades, càrrega que elles mateixes s'havien de carregar, perquè allà baix no t'ho carreguen. I a l'arribada al set, elles ho descarregaven, si no és que pugéssim corrents a saber, ja som aquí, truqueu-nos des de la Roca Roja, que vindrem a ajudar a descarregar. I us ho dic amb tota la emoció del món, tan contenta i tan admirable. Això va durar bastant, fins que el Consell Comarcal doncs va fer i continua fent aquest servei, vehicle i conductor. Així està la cosa, doncs, i un record molt gros per la Rosa. I a l'emissora l'acompanya el sentiment. Mm-hmm. Bon dia a tots.
Gràcies.
Gràcies, Minerva, bon per sumar-se a aquest record a la Rosa i afegint-hi, jo m'atreviria a dir, circumstàncies i situacions que no es coneixien.
Fixeu-vos-hi en el detall. Estava tot arreu i ningú ho sabia, per entendre'ns. No? Vull dir que aquesta discreció, no? Que moltes vegades que hi ha gent que es posa... és que hi ha gent que es posa als llocs moltes vegades per figurar, no? Ella no, és als llocs per ajudar realment, no? I l'únic que no volia precisament era figurar.
Exactament.
Que també comentava abans l'Adolfo, no? Quan has comentat això de que estava tot al sentit, sempre se sentia per ràdio i pensava, mira aquesta... I en canvi no, era perquè havia de col·laborar, no? Perquè també és una cosa molt d'ella, no?
Això, per exemple, ho sabia jo també, però clar, el que he dit és que és impossible parlar de la Rosa, perquè és que no acabaries mai. Vull dir, també ara ha dit ella que doncs, una persona que aquí a Falset va fer moltes coses, però no oblidem mai que el seu poble, perquè era el seu poble, per a ell, era una persona que era estimadíssima.
No, i una de les últimes coses que recordo d'aquí és que li havien fet un homenatge a Tarragona
amb els punts de llibre,
i aquí no en volia parlar, no volia... No, deix, i no,
i una altra cosa que potser no sap la gent és que la Rosa Gairal era filla predilecta de Tarragona. Això és un títol molt important. Era filla predilecta. Jo això no ho sabia, ho vaig llegir a la premsa. I em vaig quedar... És que aquesta dona no fardava absolutament de res. Vull dir, era una persona tan plana i tan senzilla que feia les coses, que és com el que és l'Agustí, per ajudar. I no esperava res a canvi.
Perquè s'havien de fer, perquè creia que s'havien de fer.
Sí, però hi ha gent que creu que s'han de fer coses i no les fa.
Bueno, aquí està la diferència.
Sí. La Rosa era així. Volia passar desapercebuda. Ell era a tot arreu i ningú ho sabia.
Albert Obreg deia, tenia una frase que deia, hi ha homes que lluiten un dia i són bons, i hi ha homes que lluiten molts dies i són més bons, i n'hi ha uns que lluiten tota la vida. Aquests són els imprescindibles, no? Una miqueta de la Rosa Gairal era d'aquestes, no? Que lluiten tota la vida lluitant. No s'han parat mai de lluitar. Per aconseguir una ciutat més justa i millor, que és una miqueta, en definitiva, jo crec que és l'objectiu principal que tenia la Rosa.
Amb una veïna de Falset, 2 dies després del... del traspàs i del funeral, m'he comentat, diu, és que costarà molt trobar un substitut per la Rosa. I no, llavors no vaig dir res, però sí que vaig pensar, és que és impossible trobar algú que uneixi la curiositat, o sigui, primer la voluntat de fer les coses, la curiositat per aprendre, perquè la Rosa potser estava jubilada però tenia ganes de continuar aprenent, perquè la ves aquí a l'art d'educar i és que escoltant com si no sapigués...
Nos donava lliçons contínuament, sí, ho pots dir, així mateix.
I un aspecte que no vull deixar de destacar i és que buscant els fragments i tals que s'ha sentit al programa d'aquest matí, hi ha una cosa que m'agrada molt i que diu molt del fer de la Rosa a la ràdio, que és que en, no diré en tots, però sí en molts dels espais que ella o col·laborava o portava, com era el de Tots Colors, la senties riure molt. I això, que sembla una cosa molt simple i molt senzilla, quan t'ensenyen a les facultats això, que la ràdio és un mitjà que acompanya, encara té molt més valor que algú que està a l'altra banda pugui sentir somriure a algú. I això, repeteixo, també és... Pot ser un detall, pot ser una...
No, és el seu entusiasme, l'entusiasme que posava en tot allò que feia, no? Penso que és molt important, entusiasme amb allò que fas, no? Allò que creus que fas, que has de fer.
Tenim una altra tocada. Bon dia, en què parlem?
Hola, sóc el Joan.
Digue'm, Joan.
Ara sentiria de fondo. Hola, Joan.
Sí.
Ara sentiria de fondo, sí. És un record que, vull dir, la Rosa era una persona que era crítica, a més catxonda, en el bon sentit de la paraula, perquè el dia que ella portava el programa deia truqueu, truqueu, encara me'n recordo d'aquestes paraules. Era una persona que en tota la comarca col·laborava en tot, la veies al concert de primavera, de Santa Cecília, a la cunya de la festa del vi, la veies en tot arreu. Ha sigut una pèrdua i no sé, vull dir, espero que en trobem un altre que sigui igual, però és molt difícil. Jo crec que és difícil trobar una persona amb aquest carisma que deia el que volia i li importava igual que fos qui fos, i això és molt difícil. Que tinguem un bon programa el reste de l'any, però trobarem a faltar molt la Rosa. Mm-hmm. Vale?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Joan.
Adéu.
I és veritat, el problema que tenim ara és que la trobarem a faltar, i jo entenc i suposo que tots els nostres oients poden també entendre que l'hora del vermut serà una mica diferent a partir d'aquesta temporada, perquè la presència de la Rosa, doncs, tot i que moltes vegades no deia gaire cosa, on deia molt poquetes, la seva presència era, reitero, molt i molt important. Deixem els telèfons, repeteixo, oberts per si es voleu sumar, però... com ella mateixa havia dit més d'una vegada, el xou ha de continuar i la realitat al nostre voltant, doncs, ha canviat i força des de que vam marxar a l'estiu. Ha canviat a fora i, curiosament, des d'aquí també l'han vist com ha canviat. I permeteu-me, doncs, que obrim lo meló de l'actualitat amb un tema com és aquesta convocatòria que tenim el 9 de novembre, que està sorpresa pel Tribunal Constitucional, però que des de aquí a Catalunya, poqueta a poqueta, es van fent els passos per poder-la realitzar. L'últim aquest mateix matí, al Palau de la Generalitat, amb, si us ho diré bé, 920 alcaldes. Tenim una trucada, veurem a quin tema ens porta, però el que he de fer ara és... Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem.
Digui'm, Gaspar.
Voldria trobar la Rosa. Rosa, en tens? No em contesteu. Se mos ha anat al cel, oi? Aquesta gran amiga. Perquè vosaltres, per rato que ho sento, la teniu com una gran professora. Jo la tenia per una gran amiga. Érem els dos més a prop d'edat i vam tindre les nostres converses llargues de política, de convivència, de moltes coses. jo la tenia per una gran amiga i la Rosa me farà molta falta perquè doncs mos apreciava molt. Rosa, el cel sigui. I escolta-mos, perquè tenim molta feina d'entendre-mos aquí i necessitem tindre tot l'acert i dignitat per dir hi som perquè hi volem ser. No perquè, doncs, faci bonic, no, no. Pel maltracte que portem de molts anys i volem que ens respectin la nostra manera de ser, amb tots els respectes pels altres, que se'n donin compte que si no respecten, no es poden respectar. No sé si dir més, però creieu-me. Rosa, on ets? Bon dia.
Gràcies, Gaspar, per també sumar-se en aquest record a la Rosa Gairal. Nosaltres costa, eh? Ja us ho dic ara, que costa reprendre el fil de l'actualitat amb aquesta qüestió, però és el que hem de fer i jo us havia plantejat la situació que tenim aquí al nostre país. També l'han vist a la nostra comarca amb suport a l'Ajuntament de Falset, a la convocatòria. Sí. Suport, home, no m'atreviria a dir sorprenent, però després de veure que no entrava l'AMI, que s'aprovés aquesta moció, amb l'avís del senyor secretari dient que es corre el risc de la inhabilitació...
Jo penso que el senyor secretari va incórrer en una prevaricació, perquè estava dient que era il·legal una cosa que no estava aprovada. Que això no ho hauria pogut dir, no ho havia de poder dir, això.
No ho sé, perquè jo també vaig pensar el mateix, però llavors... el telediari va, no sé si va ser a Barcelona o a Barcelona, crec que va ser, que van dir que tot i l'advertència del secretari
a Lleida.
Pues que s'havia votat, però igual era més tard, si era a Lleida era més
però
a Lleida
tard, va ser ahir, ho vas d'ahir,
sí,
i a més li posava sí, ahir, a Lleida la van aprovar ahir, allà primer ho van presentar i el PSC no estava d'acord i ahir la van aprovar a Lleida. No, ho dic, però és que això, aquí Falset se va aprovar quan encara el Tribunal Constitucional no havia dit que era il·legal.
No, és que
no havia dit, no. Que havia dit que no presentava, que ho acceptava a tràmit, que perquè tampoc ha dit que és il·legal. A mi em fa gràcia tota aquesta gent que diu que tot això és il·legal, és mentida que és il·legal, perquè encara no hi ha el Tribunal, encara no ha dit si és legal o no legal.
Que si és legal o no.
Vull dir que em fa gràcia, sí. Per exemple, la Camacho, que sempre surt amb la paraula il·legal per davant, com si ella fos el jutge, perquè, clar, ningú, cap jutge ha dit que això és il·legal encara. Ni un.
Per tant,
tota la gent... Clar, i això es dona per descomptat que, o sigui, que la, o sigui, allò que de la presumpció d'innocència, amb aquest tema, Espanya ho té clar que no ha utilitzat la presumpció d'innocència. Ja, per definició ja ets culpable.
Home, en aquest cas més aviat seria l'adequació a la llei. Ja...
Bueno, és el mateix, és el mateix. És dir, el paral·lelisme és el mateix. És a dir, quan el jutge encara no ha dictat sentència... Tots ja diuen que això ja és il·legal, per tant t'estan dient que és culpable, que has fet les coses malament, quan encara...
Però en tot cas, en aquest aspecte, la Sánchez Camacho té la disculpa perquè és el seu partit els que
no,
han cregut que és il·legal.
Però el govern no pot fer això, però el govern no hauria de fer això.
Ho ha fet,
però el govern no pot dir això.
Ja, però
ho
crec jo, quan dic que la Sánchez Camacho, perquè és que la pobra... Ella
pot dir que està en contra...
El secretari ja és una funció i ha de ser imparcial, no? Aquest sí que ha de respectar la legalitat.
La Generalitat, de tots modos, ahir va ser, o abans d'ahir, va recusar el president del Tribunal Constitucional i amb un altre perquè
sí,
són britànics.
I això ja fa dies que van...
Això
fa molts
no
anys.
No aconseguiran perquè
quan,
ho han intentat l'altra vegada.
Quan però... ho van nomenar ja ho van fer. Ja van intentar recusar, no?
Sí.
Perquè, clar, no és justícia... La justícia que és partidí, que és part, no pot ser justa mai.
Sí.
No?
I llavors, clar, en aquest país la justícia
en aquest,
sempre
en aquest cas,
part.
El Tribunal Constitucional, evidentment, que no és un tribunal... legítim perquè no té imparcialitat, perquè el president precisament és del PP i sempre havia dit moltes coses en contra de Catalunya. Per tant, evidentment, aquesta persona està inhabilitada moralment, està inhabilitada per dictar sentència en qualsevol cosa de Catalunya. Jo aquest és el meu punt de vista, evidentment, això per començar, jo penso que això és per començar, intento anar abans d'això, no? Llavors jo m'hi plantejo, jo avui he fet una sèrie de coses d'avui, vull dir, el diari d'avui. Si mirés d'altres dies ja en trobaria 50.000 més.
Sí, sí.
Però fixeu-vos-hi, Jo no vull ser, no vull ser d'un país en el qual les vies de l'AVE s'inunden per quan plou. Jo aquest país no m'interessa. Això ho ha fet l'ADIF, que és de... No vull un país que, fan una prospecció petrolífera aquí, davant del Delta de l'Ebre, i han de pagar 1.350 milions d'indemnització a un senyor que es diu Florentino Pérez. No vull ser d'aquest país, jo tampoc. No vull ser d'un país que prohibeixin un referèndum a la gent, com per exemple ho fan amb nosaltres o ho fan amb Canàries, no, amb el tema...
Perdona, un referèndum no.
És igual, una consulta.
Una petició d'opinió.
Igual, però mira, a Canàries volen fer el mateix, per si volen un model turístic o professions periodífiques, i tampoc els deixen fer. No vull un país en el qual el pressupost que donen al meu país és el 9,5%, quan produeix el 24% dels impostos i té el 19% del PIB. No vull ser d'aquest país. No vull ser d'aquest país que a Mallorca fan el TIL, el famós decret de trilingüisme.
Sí.
El Tribunal Superior de Justícia diu que no, que és il·legal, i el govern de Mallorca vol continuar imposant-lo. Tampoc vull ser. El del mateix partit polític que a Madrid diuen que no es poden fer il·legalitats, però ells sí que es poden fer il·legalitats.
Sí, sí.
Jo no vull ser d'un país en el qual, per exemple, Caja Madrid o Bankia regali els diners als seus directius a costa dels petits estalviadors que tenen els diners allí i al final acaben sense diners i sense res. I no vull ser un país en el Tribunal Constitucional no és parcial. Aleshores, vull dir, ho tinc clar que he de fer, no?
Sí, jo no vull ser d'un país que fa 300 anys que ens està expoliant, que no ens ha estimat mai, que sempre ens ha fotut patades. No vull ser d'aquest país.
Jo hi ha coses que heu anomenat, està clar que jo tampoc vull res d'això, però també sóc realista i sé que si ens independitzem hi haurà coses d'aquestes que, malgrat no les vulguem, podem continuar a tenir-les, a no ser que hi hagi un canvi de mentalitat, perquè també sí, se'n donen aquí per gent d'aquí. No?
Evidentment.
Canvien molt, moltíssim.
No és molt problema, però a banda d'això, sí que si jo no vull ser d'aquest país és perquè jo veig que hi ha una diferència de cultura entre els uns i els altres, prou substancial com per a poder diferenciar-nos. No?
I mires...
sento ni millor ni pitjor, però me sento lo suficientment diferent com per a dir, hi ha coses que no poden, espais que no es poden compartir. No,
no, però jo em sento maltractat, perquè, per exemple, amb els últims 5 anys, a Madrid, a la Comunitat de Madrid, s'ha fet 400 quilòmetres d'autovies, 400 quilòmetres d'autovies, vol dir gratis, vol dir autopistes gratis.
Sí, sí.
A Catalunya se n'han fet 15, 15 quilòmetres, 400 contra 15, val? Quan el territori de Catalunya és molt més gran que el territori de Madrid, el territori, val? A Madrid han fet una autopista de peatge, una, l'única que hi ha de peatge, i resulta que és la que ve de Barcelona, precisament.
Sí.
I ara, com que no hi passen cotxes, ara l'Estat, amb els diners de tots els espanyols, la farà gratis per a tothom, no? Per a tots que hi passin, que són la majoria de gent, són la gent que va a Madrid, no? Clar, a veure, estem dient això, jo estic dient això, jo em sento maltractat.
Sí,
estic d'acord amb tu amb el tema cultural. Jo no parlo ja de la llengua, el maltractament que es fa al català. Jo no parlo d'això, i de la cultura. Jo no parlo d'això, que això també, a més a més.
Sí, clar.
Això és a més a més. Però jo com a ciutadà d'aquest país em sento de segona categoria o de tercera categoria. Em sento maltractat econòmicament, políticament, etcètera, etcètera, etcètera. I a veure, jo repeteixo, això és el govern de Madrid. No, jo penso que hem de diferenciar molt clarament el que és el govern de Madrid de la gent.
Sí, clar.
De la gent. Una cosa són els governants i l'altra és la gent del país.
No,
perquè jo
quan
vaig a Madrid, o quan vaig a Sevilla, o quan vaig a no sé on, me sento ben tractat i me sento estimat i tot.
Però ens afecta molt, molt directament les decisions que
prendre
el govern.
Ara també estem parlant de governs i estem parlant de qüestions econòmiques concretes i que es poden ser objectivables. No, no estic parlant de sentiments que també
governs democràticament elegits que una majoria del país ha decidit que siguin d'aquest color o siguin d'aquest altre.
Però no és del meu país, és un altre, m'entens? Aquí està el problema.
Segons el que és inconstitucional i segons el que o sigui, tenim competències en ensenyament i tenim competències en un munt de coses que ara ens les estan trepitjant i encara hi ha algú que...
A més, en aquests moments, amb aquesta situació que tenim amb una consulta més vista, etc., amb tot el conflicte que hi ha, en lloc d'intentar solucionar el govern teòricament, si parléssim del govern de l'Estat com el meu estat, val? Jo penso que hauria de fer algun gest a favor de Catalunya. Per exemple, en els pressupostos, en lloc de donar el 9,5%, que no és el 15% o el 20%, jo no dic el 19%, perquè el 19% seria igualar. No?
Fer les paus.
Fer les paus. Doncs, bueno, no cal que fem les paus, que ens donin el 15% només. I el 4% següent, que reparteixin els restes territori. Clar, que reparteixin els restes territori de l'Espanya. Però resulta que a Extremadura baixen els impostos. Ole. A Extremadura, tots els nens d'extremenys tenen un ordinador a l'aula. Ole. I aquí no ho podem tenir tot això.
Home, per això, perquè ho paguem nosaltres. Els extremenys els paguem nosaltres.
Les que estem passant aquí, les que estem fent.
Sí.
Estem fent el RUC, no?
Veurem com s'acaba.
No, jo intento fer... A veure...
Sí, sí.
Intento objectivar al màxim...
No, però aviam...
Objectivar al màxim les coses, sense entrar en els sentiments i en la història, perquè la història, ja sabeu que la història és molt manipulable.
Sí.
Per tant, no ens podem fiar de la història.
I s'ha manipulat molt la història.
La història no cal... No, sí, jo penso que no cal parlar de la història.
Però aviam, el que no pot fer un govern...
I en quan s'arriben els 300 anys del 1614, està molt bé, però no n'hi ha prou amb raons històriques, perquè la història... a part que és molt manipulable, també la llegeix, se llegeix com se vol, no? I per tant, però sí que hi ha una cosa real, és a dir, el maltracte real del govern de Madrid envers Catalunya.
Jo sempre m'he de portar la qüestió cap a casa, torno a l'inici. A mi m'agradaria que em valoréssiu el fet de que l'Ajuntament de Falset va prendre la decisió que va prendre i el Consell Comarcal també es va sumar en aquesta decisió.
Home, a veure, jo tinc una anècdota només. Si tu vas a un ple de l'Ajuntament de Falset, qual, ordinari, per entendre's, o extraordinari, és igual, exactament deu haver entre una i dues persones de públic.
Som, acostumem a ser tres o quatre.
Val?
Sí.
Això el dia que n'hi ha més.
Sí,
val?
Sí.
El dia que l'Ajuntament de Falset va aprovar això, la sala d'actes estava plena, a tope. Val? Mm-hmm. A plena.
Dono fe,
hi
era.
Jo també hi era, per això t'ho dic, no?
Llavors, clar, però és que també sóc els altres.
No, però bé, davant d'aquest fet, jo em pregunto, al sortir del ple em preguntava, no? És a dir, per què la gent no va als altres plens? Val? I només va amb aquest, no? Per què no van als altres plens també, no? Llavors, clar, a veure, jo sóc regidor, davant de tot el poble, què t'has de fer? T'has de posar en contra del poble? Per una raó o què? Qui t'ha votat a tu, si no el poble? És que, a veure, el regidor se deu sobretot al poble, bàsicament. Uh-huh. Jo penso que més que el seu partit. Jo penso que més que el seu partit. Encara que hagi triat el seu partit. Però qui l'ha votat és el poble, no? I per tant, jo crec que el poble, és dir, davant d'això, és dir, jo crec que la gent no pot fer altra cosa si no és posar-se en contra del poble.
El que jo intentava dir abans és que, clar, el que no pot ser és que un govern central, com el que tenim ara, i fa exactament el que vaig dir, que és ficar el cap davant de l'ala, no vulgui veure res. Però el més trist és que els representants a Catalunya d'aquest partit, com la senyora Camacho, que ho viuen, com poden ignorar aquests últims 3-11 de setembre? No poden ignorar-ho mai. No poden ignorar que això no és nascut de la política. Això no és nascut de la política. Això és nascut de la pressió popular, que la gent n'està fins al gorro.
I això no... És una manera de fer política.
La Camacho, quan van reunir 3.000 persones l'11 de setembre a Tarragona...
Allò va ser un èxit.
Allò va ser la gran majoria silenciosa de Catalunya.
Sí, i eren,
en canvi,
3.000,
5.000.
Sí, sí. Però aquí també és el nostre nivell sentimental o amb els punts que tu havies dit ho podem veure d'una manera, no? Però aquests fan sempre quan prenen un posicionament, tots, lo fan estratègicament.
Sí,
i fan la seva estratègia. I a lo millor el combat que té la Camacho és amb el Rivera, amb de dir, aviam, en la meva bossa de possibles votants, quins més me n'emporto jo? Li importa tres pitos que Catalunya sigui independent i deixi de ser independent. El seu rèdit està amb la gent que no vol ser independent. Llavors, o sigui, ha de jugar més fort que el Rivera,
sí,
i el Rivera
sí,
ha de jugar més fort que la Camacho. Igual que els que són partidaris de la independència, pues, Convergència s'apunta al carro de la manifestació perquè diu aquí a la bossa de vots jo pues, m'he de radicalitzar una mica també és el que estava pues, passar del nacionalisme pues, a l'independentisme. Unió diu si Convergència fa aquest salt aquí queda un buit de los que no s'atreveixin i jo em puc aprofitar, per tant jugo a fer continuar amb la puteta de Ramoneta. I Iniciativa potser és el més honrat perquè diu, escolta, pues, jo sóc un partit d'esquerres i confio en l'assemblea que la gent voti, pues, no sé si sóc independentista o no ho sóc, però jo vull que la gent pugui expressar l'opinió. i Esquerra Republicana, pues, sí, està clar, va dirigida, però també, o sigui...
Fa molts anys que va dirigida.
Va dirigida cap a aquest sentit, però també sempre, al meu punt d'entendre, han badat i s'han equivocat quan han trobat un punt crucial i han dit, no, ara prioritzarem les esquerres al nacionalisme, i aquí pues, és quan van patinar tant el tripartit. El tripartit
va patinar molt, i això ho he reconegut sempre.
Vull dir que, però perquè tots
ho vaig criticar.
Del primer a l'últim, sí, juguen la seva estratègia...
Sí, tens tota la raó. Sí, jo estic d'acord amb tu, jo subscriveixo tot el que acabes de dir. El que passa és que a mi me dol que els partits polítics juguin la carta del partit.
A mi també.
Del partit.
Sí.
Hi ha moments que hi ha coses que no poden ser de partit, han de ser de país. I te diria un altre exemple, és a dir, un país com el nostre, o un estat com el nostre, és igual, digueu com vulgueu, un estat com el nostre, amb 15 anys hi ha hagut 7 o 8 lleis d'educació. Això no es pot menjar de cap manera, això l'escola no pot pair. Ningú pot pair això. És a dir, la llei d'educació hauria de ser una llei de país i tothom s'hauria d'estar d'acord i una llei ha de durar 20 o 30 anys com a mínim.
Sí, clar. Sí.
Perquè pugui consolidar-se. Una llei que cada any va canviant, cada any va canviant... No podem, i encara no es pot demanar, per exemple, millores a l'educació si cada any s'hi canvia les lleis d'educació. Enteneu?
Crec que no passa en gairebé cap
país
europeu.
País del món, i ara?
No cal que obris
tant. A Europa, és igual. A cap país d'Europa no pot passar. És que no pot passar que una llei de país com és aquesta... És a dir, hi ha una sèrie de qüestions que no són de partit, són de país. Com, per exemple, la llei d'educació, o podria ser el sistema sanitari, o podria ser el sistema financer o econòmic.
Sí, clar.
Hi ha una sèrie de qüestions que són de país. I governi qui governi, això s'ha de mantenir de la mateixa manera. I, per exemple, jo parlo per educació perquè és el que em toca a mi, aquests 15 anys últims han sigut un desastre universal. Cada 2 anys canvien de llei d'educació, cada 2 anys o 3. Així no es pot fer res. M'enteneu? Sí. Doncs clar, és a dir, mentre tots els partits polítics lluitin, i aquesta que s'ha aprovat del Verd aquest any, que comença aquest any, teòricament comença, tots els partits polítics, tota la resta de partits polítics han dit que quan el PP no governi la canviaran. Vull dir, sí, l'OMCE. No podem anar... jo no, ara, què veus que fas? Què vols que hi ha a l'escola? És que apliquin la l'OMCE quan saben que el millor l'any que ve hi haurà eleccions i el PP no guanyarà i hauran de canviar la llei una altra vegada? A què estem jugant, no? Vull dir, jo penso que els partits polítics amb això i la gent, aquí sí que entra la gent, hem de pressionar els partits polítics perquè diguin no. Hi ha unes coses que estan per damunt dels partits polítics, que són qüestions d'estat, com per exemple la consulta del 9 de novembre que està passant ara, no? Que hi ha una sèrie de partits que han dit no, això no és una qüestió partidista, això és una qüestió d'estat. Anem-hi tots junts. Tots els junts, els que vulguin, clar.
Sí, els que
vulguin. Sí, penso que això els únics que ho podem fer és la gent, si dius els partits polítics. Ja n'hi ha prou de barallar-se per 4 vots. Ja n'hi ha prou. Hem de fer polítiques de país i polítiques consistents i a llarg plaç i no de cada 4 anys, com que canviarem el govern, canviarem les lleis i ho canviarem tot una altra vegada i tornem a començar i tornem a començar. Així el país no avança.
No
avança.
Impossible. Bueno, jo el que volia dir és precisament quan ell ha parlat de Convergència, que es va radicalitzar una mica, però per què? Perquè això no va néixer de la política, va néixer de la gent del carrer. La gent va començar a expressar fa 3 anys a l'11 de setembre, l'any passat molt més, aquest any molt més, la gent al carrer en estatipa, sense comentaris, vull dir, llavors...
És que Convergència, amb això, ha tingut l'alè de supervivència, perquè entrar al govern amb les condicions que havia entrat i només retallar, si continua
bueno,
viu, és perquè va convocar unes altres eleccions que li van costar el que li van costar, però perquè està mostra
tots,
el costat de la gent.
Jo estic d'acord amb el teu pensament, és a dir, tots els partits polítics actuen amb clau partidista, diguem-ne, no? I, per exemple, jo crec, per exemple, que el PP en aquests moments ha retirat la llei d'avortament.
Sí.
Val?
Sí.
Perquè era el moment que sabia que ningú en parlaria, perquè ara hi ha un tema més important, que és el tema de Catalunya. No? Sí. Llavors, tots els seus votants d'extrema dreta o de dreta més dura, que van dir, no us votarem mai més.
Crec que hi ha prevista una manifestació Fòrum de la Família.
Sí, però ja veuràs com no hi haurà tanta gent quan manava el PSOE. Ja veuràs com no hi haurà tanta gent. Entre altres coses, perquè Roca Bolera ja no hi serà. Però bueno, no, ja no hi serà. Encara que sigui una ocupa, ja ho sabeu que és una ocupa, eh?
Sí, ha demanat
el Rocco Valera és un ocupa, està ocupant la seu episcopal quan ell ja no ho és.
No, però és un ocupa. Que no vol marxar.
No vol marxar.
Però ho ha demanat.
Bueno, bueno.
Bueno, jo, ara es n'ocupa.
Jo el que volia acabar dient, que ho ha comentat l'Agustí i també, que els polítics que segueixen les lleis partidistes o siguin els dictats del seu partit, per un costat és una mica lògic, perquè per això són d'un partit, però això no els permet dir mentides, insultar, dir bestieses, tot això no els permet. L'altre dia, que la senyora Camacho al Parlament fot a dir: heu de ser intel·ligents com els escocesos i votar que no. Clar, va saltar el Tardà, de seguida li va dir: escolti, senyora Camacho, diu, a Escòcia els han deixat votar o no?
Els han deixat decidir, perquè
clar,
no
hi ha...
Els han deixat votar o no?
Clar, o per exemple...
Nosaltres el que demanem és que els deixeu votar.
Clar, o per exemple, a veure, una altra cosa, és, a veure, és que hi ha gent que té una vergonya que no se l'acaba. Aquesta senyora té una cara que no se l'acaba.
No
físicament, sinó també...
Sí, que també.
Que també, no? Però sí. A veure, perquè va a la comissió del Parlament i fot canya contra el Pujol, que ja m'està bé que li foti canya al Pujol, però ella va ser incapaç de presentar-se. Tu amb quina cara dura pots anar ara en una comissió del Parlament a preguntar pels altres?
Amb quina legitimitat moral?
Exactament. Si tu no hi has anat, quan ho han demanat.
És
al·lucinant. És que és al·lucinant, això.
La llàstima d'això és que el millor teníem el Pujol assentat allà, on està assentat, gràcies als moviments que hi ha fet la Camacho allà a la Camarga, que els van gravar, igual va dir... Parlant amb la... Estava amb la parenta del Pujol.
Sí, però crec que són...
Coneixo els altres...
Són històries diferents. El tema del Pujol surt d'aquella herència d'Andorra i a la Camarga crec que...
Però la Camarga...
Jo penso que els estan buscant tot.
El fill del Jordi Pujol.
Sí.
Sí, els estan buscant tot.
No, però jo ho deia amb el sentit d'això, no? Que hi ha gent que té una cara dura increïble, no? És a dir, són capaços de donar lliçons... quan ells són els primers que no la donen, no? Diuen, bé, i m'està bé que em donis lliçons, però tu has de predicar amb l'exemple. O sigui, ella s'amaga de presentar-se a una comissió d'investigació, ella no vol anar-hi, i encara ella és el primer que fot canya a una comissió d'investigació. Diu, escolta, tu de què vas, no?
No, perquè tu ets més honrat i més honest i coherent, i aquesta senyora...
I l'exemplaritat pública...
I l'exemplaritat?
Clar. Però ella, pues, ningú la fa saltar, ningú la treu fora, i la societat va avançant i va evolucionant, pues, gràcies a personatges com ella, perquè n'hi ha d'uns altres. Perquè aquesta dona, aviam, és com és, tot lo negatiu que ha dit, és que les úniques paraules que em sortirien serien negatives.
Jo crec que és una bona, per mi és una gran presidenta del PP, eh?
Jo penso que no. Per mi
és fantàstic, que sigui del PP, perquè jo cada vegada que parla està creant més independentistes encara, eh?
Sí, sí.
Vull dir que a mi em sembla perfecte que sigui...
Sí, però en aquest aspecte sí.
Sí que és veritat, sí.
No ho sé, és un dels personatges que com més lluny la tinguis millor, perquè a més és... No ho sé, com a mi que ha de ser traïdor, una persona així, doncs...
Sí, no, és que...
Ambiciosa, amb una ambició que... no respecta res, no, o sigui, perquè a lo millor tots aquests que des de les targetes i tot això, i inclús del Pujol, si és que existeix o 3%, no, és pel mutu respecte que es tenien entre ells, no? I ens va bé també, que no, o sigui, és una persona que no en cau bé perquè no respecta res, però a lo millor resulta que hi ha coses que no s'han de respectar i fins ara s'han respectat.
Bueno. A mi, si em permeteu, estem a punt d'entrenar en els darrers 10 minuts d'aquesta primera hora del vermut de la temporada. Hi ha una qüestió que li he plantejat a l'alcalde de Falset en l'entrevista de l'informatiu, i a mi m'agradaria que també em donéssiu el vostre parer al respecte. És aquest tema de que el 2015 hi ha eleccions locals, per tant hi haurà eleccions a l'Ajuntament de Falset. No us preguntaré si us presenteu, ja us ho dic ara, però sí que m'agradaria si creieu que és possible un escenari en què diferents persones de Falset, que anteriorment s'han presentat en altres llistes, veient com han anat tota la qüestió de regidors i actes retornades i renúncies, recordo la dada, estem parlant d'un ajuntament amb 11 regidors, on gairebé mitja legislatura ja portàvem, o passat l'equador de la legislatura, ja portàvem 13 renúncies. veient aquesta situació, si creieu que hi pot haver una llista de gent que en anteriors eleccions han anat amb diferents llistes, però que aquesta vegada, veient com està l'ambient, s'unissin en una llista unitària. Creieu que és un escenari factible a Falset?
Sí.
Jo preferiria això que dius tu, però amb gent nova. Vull dir, jo a mi em sembla que seria interessant fer una llista de salvament nacional, falsetà, i crear una, buscar una sèrie de gent, els millors possibles en els diferents camps que hi pugui haver, i fer una llista unitària, jo em sembla que sí. Ara, que sigui gent ja que ha estat a l'Ajuntament i tot això, ja, no ja té, em comença a fer trontollar una miqueta el, la idea, això, no? No? Vull dir, però sí, en principi, a mi sembla que seria necessari, inclús, diria jo.
Aviam, jo trobo que les pròximes eleccions locals, tots els partits que hi ha aquí al poble tindran uns problemes tremendos, tremendos per fer llistes.
En part per això. Per això plantejo el que plantejo.
Perquè
també ho plantejo els de casa, eh? No, no us penseu que només els hi plantejo a l'August, el Miquel,
jo,
i a l'Adolf, també us ho plantejo als que ens estàveu escoltant.
Perquè des del meu partit ja fa dies que se'n parla, jo els dic, i els 10 que aniran darrere, qui seran? M'entens?
Ja n'hi ha un al davant, i si res, n'hi ha un al davant, home. Sí. Ja tenim molt guanyat,
però,
ja.
No, un sol no fa llista.
Però no pot ser, no pot ser fer replenar llistes amb cosins i germans. I, no. La gent que vagi a les llistes és la gent que tingui ganes de treballar pel poble. I tots els partits que han aquí, tots, tindran molts problemes per fer llistes. O les faran mal fetes. El primer i el segon buscaran una persona més o menys vàlida i tot el demés serà el que hagin trobat. Aquella gent que li has de dir, va, per favor, apunta't a la llista, va, per favor...
Sí, però això, si surto no m'agafis, eh?
Sí, exacte. Per això, a mi m'agradaria que es pogués fer una llista única amb uns bons 11 candidats.
Jo n'hi estic d'acord.
I amb uns bons reserves.
Jo, o sigui, estic d'acord en que sempre...
Ara, si es podrà fer, no ho sé, però a mi m'agradaria.
Si hi ha... O sigui, sempre hi ha hagut, i suposo que encara hi haurà dificultats perquè... i més un partit polític confeccioni una llista, no? Però per l'experiència que jo he viscut, o sigui, fer una llista unitària és com eliminar part de democràcia, no? És a dir, està bé que, aviam, si jo tinc una ideologia, m'aplegui a la... o faigui sota el paraigua, sempre vetllant i treballant sota el paraigua de la meva ideologia. I llavors, del resultat que surti, del que han escollit, que el ciutadà pugui escollir, del resultat que surt, després surt una barreja... que és quan la gent s'ha d'entendre postures diferents, s'ha de negociar i s'ha de dir, pues mira, pues, jo puc renunciar a aquesta idea que portava, però se tirarà endavant aquesta. I això jo penso que és el que enriqueix realment la
població. Jo estic d'acord amb això.
Si fas una llista unitària, a vegades sembla que tinguis la legitimitat per fer el que vulguis, no? I a vegades per no valorar sensibilitats contràries a la teva, perquè o sigui, tens el permís de...
No, però veure, jo crec que quan s'hi planteja aquesta llista unitària, s'està plantejant una llista unitària no d'un únic pensament, eh?
No, clar que no.
Gent
això,
diversa.
Això és
l'avantatge. Eh? Sí, clar, si agafem una llista unitària en la qual tothom pensi el mateix, malament rai.
Sí, sí.
Estic d'acord amb tu. Eh?
Jo
quan plantejo una llista unitària estic pensant que jo sé que hi ha gent que pensa d'una manera, gent que pensa d'una altra, gent que pensa d'una altra, i tots estan d'acord amb una cosa.
I és bo que sabem com pensa la gent que ens ha de governar per decidir
si sí, votem o no votem. Sí, evidentment. Però el que jo diria és que amb aquesta... hipotètica llista unitària, hi hauria d'haver gent de diverses sensibilitats,
i de diferents partits.
M'entens? Perquè la idea és que ara, en aquest moment, jo penso que en aquest moment el Falset necessita un exèrcit de salvació. M'entens? I doncs l'exèrcit de salvació seria aquesta llista unitària diversa i variada. No
ens escolti el Tejero, si no igual ve aquí.
No una llista unitària en la qual hi ha un que mana i els altres a creure. No, evidentment que no. Estem parlant d'un grup semi-assembleari, per entendre'ns. És a dir, en el qual tothom aporta coses i les decisions se prenen per majoria del grup. Evidentment, si el que hem de fer és una llista unitària en la qual hi ha un alcalde que mani i desfaci i faci el seu gust, no en guanyen res. No, sí que estic d'acord amb tu en que no, això no.
L'avantatge que té la llista unitària també és que abans de fer tothom exposa. I llavors han d'arribar a un acord abans de fer-la de llista. Per tant, si arriba a guanyar aquesta llista, ja saben de la manera que s'ha d'actuar i les peticions que ha fet cadascú. I
quan s'ha treballat molt abans, sí,
pues
sí.
Ja ho saben, i en aquesta llista poden cabre el que diu l'Agustí, tots els pensaments, pot haver gent d'Esquerra, de Convergència, socialistes, d'Iniciativa, pot haver de tot, gent de tota manera, però gent que tingui ganes de treballar i no a la llista, pues, sí, però fiquem l'11 a mi, eh? O fiquem de reserva, o el que diu l'Agustí, si surto no.
Pues, i si no. Hi ha una sola llista, llavors no cal que anem a votar.
Sí.
No.
Sí, s'ha de legitimar per les urnes.
La gent que s'ha ocupat d'estar a la llista, resulta que després ja no, com que sortirem naltros, jo ja no cal que vagi a votar, perquè bueno, no tinc més opció que acceptar la llista única de tots els altres
partits. Sí, que tens raó, però sí, que tens raó, però a veure, jo penso que això és una tria anterior, m'entens? Jo estic d'acord amb tu. El dia de votació, clar, votar una sola llista és molt pobre, això, no? És molt pobre.
Però s'ha de legitimar. Però, clar, són els vots els que legitimen la llista, eh? No ho oblidem.
Evidentment, clar.
Molts pobles s'ha presentat una llista sola.
Però a mi, quan vaig a votar, m'agradarà poder escollir, a més de legitimar. M'entens? Escollir, doncs... Si m'han fet aquest treball, me l'han fet prèviament.
Jo penso que aquesta llista unitària també es podien fer unes primàries, eh? De llista unitària.
Bueno.
No, què passa? A nivell de pobles no costa gaire, eh? A nivell de perfil no existeix primàries. És a dir, fem una llista, la gent vota en quin candidat tu vols que vagi per aquesta llista. Per què no? És una manera de ser més democràtic com vius tu. És a dir, sí. tu no esculls la llista, però tu sí que esculls les persones que vols que vagin a la llista.
Recordem als oients que estem parlant d'un escenari
hipotètic.
A dia d'avui, que construïm perquè entenem que amb les informacions que disposem i amb les opinions de diferents persones que ara estan a l'Ajuntament, veiem, o almenys veig, perquè he sigut jo qui planteja la qüestió, que és un escenari que es pot plantejar, hipotètic sí, però que no és una bogeria.
No és cap política ficció, no és política ficció.
No és cap quimera, no.
No pot ser que no sigui ciència-ficció.
El que deia abans l'Adolf, que és trist tindre que votar en una sola llista, en el cas de que fos així, però hem de pensar que durant molts, molts anys hi ha hagut molts pobles petits i només hi ha hagut una llista.
No, però bé, jo penso que això també ha de ser una vegada, m'entens? Això ha de ser una vegada, i en moments puntuals de la història pot passar això. El que no pot passar és que passi sempre. Llavors sí que ja seria una miqueta d'engany al poble, no? Mm-hmm. Penso que hi ha moments determinats de la vida d'un municipi que necessita una sortida diferent a el que hi ha hagut fins ara, perquè el que fins ara,
un canvi radical,
que la raó que sigui, no funciona prou bé. Res més, eh? Penso que això ha de ser una vegada. Si aquesta llista continua una altra legislatura, això malament rai, perquè vol dir que les coses no s'han arreglat tal com s'havien d'arreglar, crec jo, eh?
No, depèn. Jo també amb això de perpetuar en càrrecs no ho veig tampoc tan malament. No?
Jo veig unes coses...
Perquè quan una persona fa una cosa, la fa amb il·lusió, li agrada i serveix per fer-ho, a mi m'és igual que s'estigui 8 anys.
No, el problema no aquest. El problema és que quan una persona està més de 8 anys en un lloc, se pensa que allò és casa seva i pot fer-hi de ser el que vulgui.
Sí.
Aquest és el problema.
Jo us emplaço a que recuperem aquest tema, perquè a mi és una de les qüestions que més em porta de cap, les condicions de la democràcia, i crec que en aquest cas això de mantindre's ataca precisament aquest principi. Però si cas ja hi tornarem, i us emplaço que ens tornem a trobar. Gràcies Agustí, gràcies Miquel, gràcies Adolf. També, com
gràcies.
No, agrair molt, molt a la Minerva, al Joan i al Gaspar per haver-nos acompanyat en un començament de tertúlia difícil, no ho amagarem. I afegir en aquest minut i mig que queda que el Joan i el Gaspar han tornat a trucar, ells han demanat que ens diguessin què volien dir, i el Gaspar volia afegir que ell molts dies està sol als plens de l'Ajuntament, alguns dies té companyia.
Tu.
Per qüestions laborals. I l'altre és que també he trucat al Joan per comentar una mica el tema de les llistes, que ell creu que sí que sortiran llistes. Ja ho veurem, repeteixo, hem construït un escenari de ficció, però també ja us avanço que de cara a la setmana vinent, que a l'informatiu tenim previst l'entrevista a César López, el regidor de l'oposició de l'Ajuntament de Falset, també li preguntarem al respecte d'aquest escenari. Gràcies a tots, també, com no, a l'Anton Vidal Júnior, que ha estat fent-nos de tècnic, i la setmana que ve tornem aquí, a partir de l'1:05, a l'hora del vermut. Gràcies.
Adéu. Bon dia.
Adéu.